que treballava al zoo i li va fer gràcia pel meu aniversari i m'ho va fer i ja vaig
trobar. Un retall, un retall que va trobar.
Molt divertit, un detall simpàtic. Ja el portaré perquè el veieu, perquè és fabulós. És fantàstic. I massa manies...
La cara del Floquet, la cara del Floquet és...
Per mi, ja li diré, no cal que el porti. Només falta que li facin un abric amb el cul dels micos. Abel...
Molt contents amb aquestes precipitacions que convenien. Hi ha gent que avui s'està queixant, però hi ha llocs que en portem 30-40 litres per metre quadrat. D'altres llocs que ha plogut molt poc, però és aigua. Senyor Marcelí, beneïda.
Bé, són les 5 de la tarda, obrim línies amb els serveis informatius perquè, tal com apuntàvem, s'està modificant permanentment l'actualitat, el que és el trànsit per diferents carreteres catalanes, i anem a repassar com està la cosa a hores d'ara. Per tant, Adrià García, quan vulguis.
Hi ha 6 carreteres, ara mateix, com deia, hi ha 6 carreteres tallades per la neu. Una d'elles és la C-17, que està tallada a aquesta hora a Tona, sentit sud. Sapiguem quina és la situació. Servei Català de Trànsit, fins ara, que última hora...
I també per altres afectacions destaquem que la C-17 es troba tallada per un accident amb camions implicats a l'altura de Tona. La calçada en sentit Barcelona, com dèiem, està totalment tallada i a 6 quilòmetres de retencions des de l'altura de Malla. A la mateixa C-17, encara entre Centelles i Vic, hi calen cadena i els camions articulats hi tenen el pas restringit. A més, a la C-25, a l'eix transversal, hi calen cadenes entre Sant Bartomeu del Grau i l'altura de Muntanyola, el túnel de Fontfreda, i els camions hi tenen el pas restringit. Altres vies afectades a la zona del Ripollès i calen cadenes a la C-38 de Sant Joan de les Abadeses. Us recordem que des de Protecció Civil es demana al màxim reduir la mobilitat en vehicle en aquestes zones, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya Central, que hi està nevant. De moment això és tot, molta precaució.
Doncs bé, Protecció Civil té totes les alertes activades per fort vent, onatge i també neu a gran part del territori. La seva subdirectora, Imma Soler, demana prudència i que ningú s'acosti al mar, perquè les onades poden fregar els 10 metres, ho deia RAC1.
No acostar-nos a les zones costaneres, als passeigos marítims, a les zones d'escolleres, amb punts elevats, també amb zones properes a costa, per aquest vent que ens està fent. Contem que ara, per exemple, ens comentava el servei meteorològic que havien tingut fins a onades de 9 metres a la boia del Cap de Begur.
I és que la llevantada ja ha deixat rastre al litoral de tot Catalunya. Poblacions com Badalona, Barcelona o Platja d'Aro s'han tancat els passejos marítims i al sud el temporal ha tornat a inundar i deixar intransitable la barra del trabucador del Delta de l'Ebre. I a Turquia els equips d'emergència treballen contra rellotge abans que es faci fosc per rescatar víctimes del terratrèmol. Segons l'últim balanç del govern d'Ankara i també de Síria, hi ha 5.200 morts. De moment, 70 països han enviat ajuda i, segons el govern turc, unes 3.000 persones provinents de diversos racons del món ja estan treballant sobre el terreny. Està previst que en vagin arribant encara més al llarg de les pròximes hores. I és que, segons experts de l'ONU, hi ha una finestra de 7 dies per trobar encara supervivents atrapats entre la runa dels 8.000 edificis que s'han esfondrat. En una entrevista al Versió RAC1, el president del Col·legi de Geòlegs, Manuel Regueiro, diu que, tot i que és una zona de molts terratrèmols, els edificis turcs no estan ben preparats.
Se cae un edificio que está construido. Y ahí se han caído 1.000. Y esto que es un país que tiene la experiencia del terremoto de 1999, en que murieron 17.000 personas. No es un problema técnico. El problema técnico de construcción de edificios antisísmicos es perfectamente conocido. Incluso por los turcos. O sea, tampoco creo que ellos... Otra cosa es que, bueno, cuando se construye, pues se respete la norma o se utilizan los materiales adecuados.
Per cert, que avui el president turc ha declarat l'estat d'emergència al país durant 3 mesos i en els 10 racons del país afectats per aquest terratrèmol. I ho acabem de saber, Junts per Catalunya presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos. El partit de Laura Borràs acaba de denunciar-ho des del Parlament. El cap de files del grup, Albert Batet, diu que esmenaran els comptes i també consideren que així esmenen el govern de Pere Aragonès.
Presentem una esmena a la totalitat perquè no són uns bons pressupostos per Catalunya. No responen a les necessitats actuals del país i de la seva ciutadania. I és una esmena a la totalitat del president Aragonès per la seva deriva i perquè ha incomplert tots els acords de la seva investidura.
Batet assegura que Aragonès ha decidit continuar la legislatura amb un nou tripartit pactant amb el PSC i també amb els comuns. I atenció a aquesta notícia, el Suprem ha obligat el govern espanyol a incloure les corrides de toros dins del bo cultural. El tribunal ha donat la raó a la Fundació Toro de Lídia, que en un recurs demanava que els espectacles taurins formessin part d'aquest abonament pels joves, perquè també són, deien, una manifestació cultural. En l'escrit, el Suprem considera que l'executiu de Pedro Sánchez no va justificar perquè deixava fora aquest tipus d'espectacles. Amb aquest bo cultural, recordem, els joves que van fer 18 anys l'any passat tenien 400 euros per gastar durant tot un any en productes o experiències culturals. I ara els esports amb en Xavi Rocamora.
L'Espanyol confirma que el davanter Joselu té una lesió als isquiotibials de la cama esquerra i, tot i que el club no especifica el temps que estarà de baixa, es preveu que sigui de diverses setmanes. D'altra banda, Argentina, Uruguai, Xile i Paraguai acaben de fer oficial la seva candidatura conjunta per organitzar el Mundial de Futbol Masculí del 2030. La FIFA prendrà la decisió final l'any que ve i hi ha tres candidatures més: l'europea, amb Espanya, Portugal i Ucraïna, la que han presentat l'Aràbia Saudita, Egipte i Grècia, i la de l'únic país que presenta candidatura en solitari, que és el Marroc. Precisament el Marroc és on avui comencen a disputar-se les semifinals del Mundial de Clubs amb el partit entre el Flamengo brasiler i l'Al Hilal saudita. A partir de les 8 demà serà el torn del Madrid, que s'enfronta a l'Al-Ali d'Egipte. Fora del futbol, avui s'han sortejat els quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo, que jugarà a Terrassa del 17 al 19 de febrer. Per una banda del quadre hi ha el Sabadell-Tenerife i el Catalunya-Mediterrani, i per l'altra el Sant Andreu-Mataró i el Terrassa-Atlètic-Barceloneta. I entre les previsions per avui tenim bàsquet, en partit per la penya, que rep l'Ulm d'Alemanya a un quart de nou del vespre a l'Eurocup, i en handbol, mitja hora més tard, el Granollers es juga l'accés als vuitens de final de la Lliga Europea, cosa que aconseguirà si guanya a casa contra el Balaton Foredi hongarès.
I pel que fa al temps, les properes hores les precipitacions es concentraran sobretot a les comarques de Barcelona i Tarragona, i en menor mesura a les de Lleida. La cota de neu estarà entorn dels 700 metres, tot i que es pot veure nevar també per sota. Al final del dia, tot plegat anirà marxant.
Maset, Sallés, Maset. Maset, Sallés, Maset.
Les 5 de la tarda, 7 minuts. Tot seguit saludarem a Xavier Sala i Martín, però abans hem de parlar de Maset, Marta Cailà.
Sí, perquè jo no sé si sabeu per què al febrer, aquest mes d'ara, és el millor mes de l'any per comprar vins i caves.
No sé.
Ho sabíeu?
A mi em constava que era el millor mes per comprar, és a dir, del mes blanco. Per comprar també llençols, tovalloles, també, però també vins
però
i caves ho desconeixia.
També és el millor mes de l'any per comprar vins i caves. Ah, sí. I l'explicació és que al febrer, Sallés Maset fa la campanya del Best Of, la millor oferta de l'any. Atenció, per la compra de 12 ampolles de vi o cava, en rebreu 6 més de regal. Tu en compres 12 i en reps 18.
Fabulós.
Perdoneu, val la pena, eh? Si voleu aprofitar l'oferta de l'any de Maset, podeu entrar ara a maset.cat o podeu trucar al 900-200-250 i una assessora vinícola us ajudarà a triar entre una gran varietat d'excel·lents vins i caves. Sallés Maset, directe del celler a casa vostra.
RAC 1. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, TAG Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara a Balmes 228.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Pret-a-Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites. Construïm cases.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Per començar, avui amb el professor i catedràtic Xavier Sala i Martín abordarem i parlarem de les noves hipoteques, vull dir, de les noves quotes de les hipoteques, perquè han arribat al preu més car en els darrers 8 anys. I l'escalada de l'Euribor podria incrementar-se encara més els pròxims mesos si continuen pujant els tipus d'interès, tot i que algunes veus apunten que l'Euribor hauria pogut arribar al seu topall. A l'espera de veure què passa amb aquest índex de referència, el govern espanyol està en contra de congelar les hipoteques variables, tal com ha proposat Unides Podem. Així ho argumentava aquest dilluns la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño.
En cada momento tenemos que tratar de tomar las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto colateral negativo o distorsionen también un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable.
Bé, és una bona idea congelar les hipoteques variables o Calviño té raó quan diu que podem generar un impacte col·lateral negatiu? Continuarà incrementant l'Euribor o com en analitzen i apunten alguns models a tocat sostre? D'aquestes i d'altres coses, com de Javier Tebas i del Fair Play financer, en parlem els propers minuts amb Xavier Salé Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Tenint en compte que les hipoteques variables s'han encarit 250 euros al mes de mitjana, aquesta proposta d'Unides Podem de congelar l'Euribor, de congelar l'increment d'aquestes hipoteques, la troba que és una bona idea? O tal com diu Nadia Calviño, és una proposta, diguéssim, que no va enlloc?
A veure, jo crec que és una cosa perillosa, però inútil, diguem. Primera, perillosa, és veritat que em diu la ministra que posar, diguem, topalls ara, no? És a dir, quan la gent va demanar, en els anys passats han estat demanant hipoteques, alguns han demanat pics, uns altres han demanat variable, tothom ha decidit el que millor li anava bé. Els que han estat pagant pics han estat pagant més que els de variable, perquè els de variable aprofitaven que els tipus eren gairebé zero, que han estat gairebé zero durant molts anys. I per tant, els, diguem, han estat beneficiats per aquests tipus gairebé zero, no? Doncs clar, ara que puja, doncs ara dius, no, ara que no, ara posem un topall, els altres, els que tenen fixa, doncs que, diguem, que segueixin pagant el que pagaven fins ara, és a dir, que segueixin pagant més, però en canvi els que tenien variable, doncs els protegim. No té cap sentit protegir amb uns ciutadans i no amb uns altres, tampoc té cap sentit incidir amb un mercat en aquests moments, distorsionar-lo, i de totes maneres és possible que fins i tot la Unió Europea no ho permeti, però el que és més important és que hi ha una branca de l'economia que es diu incidència fiscal que alguns ministres de Podemos haurien d'estudiar, i és una branca de l'economia que estudia qui paga les coses i, diguem, i qui no paga les coses. Diguem, el que qui paga els impostos, qui rep els subsidis, no és ben bé qui decideix el ministre. El ministre no pot dictar els preus de l'economia perquè l'economia s'ajusta i al final acaben passant coses que els ministres no tenien previst. De fet, tot això ho vam veure, diguem, l'exemple paradigmàtic d'aquesta branca de l'economia, la vam veure fa uns mesos, i l'hem discutit en aquest programa algunes vegades, quan el govern, recordeu, va posar un subsidi de 20 cèntims a la benzina. La teoria era que es agafaven els diners dels contribuents i s'ajudava els ciutadans, en aquest cas els ciutadans conductors, que posaven benzina en els seus automòbils, i per tant eren uns diners que anaven dels contribuents en els conductors. Que sí? Diguem, si això era una cosa intel·ligent o no, també estava per veure, perquè diguem, no tenia massa sentit que la pobra senyora que no té cotxe i que viu al Pirineu li hagi de pagar un subsidi, i aquesta senyora del Pirineu que paga impostos, li hagi de pagar un subsidi en el que viu a Barcelona i es passa el dia a la ronda. Però bueno, deixant de banda la justícia d'allò, tots vam veure que el que deia la llei no és el que va passar. Si la benzina valia 80, què va passar? Doncs que en lloc d'aquell ciutadà que tenia cotxe, en lloc de pagar 80 cèntims, pagués 60 cèntims, és a dir, que se li baixés en 20 cèntims segons el subsidi. El que va passar és que les benzineres van pujar la benzina de 80 a 1 euro i, diguem, es van quedar ells el subsidi. El ciutadà va seguir pagant 80, el conductor no va treure cap benefici, tots els calés dels contribuents, de la senyora del Pirineu que va pagar els impostos, resulta que se'l van quedar les benzineres. El que diu el ministre, que és que els diners se l'han de quedar els que condueixen, no va passar. Els mercats reajusten els preus i el que diu el ministre, diguem, s'esfuma perquè els mercats diuen que passarà una altra cosa. Doncs aquí passarà una cosa similar. Que el govern digui que els bancs no li poden cobrar determinats tipus a les persones, les que tenen hipoteca, doncs escolta'm, s'ho passaran pel forro. Tots sabem que hi ha altres maneres de cobrar, hi haurà comissions, es posaran altres tipus d'instruments que faran que al final els bancs cobraran el que els doni la gana, igual que va passar amb les benzineres. I això també tindria un efecte perniciós. L'efecte perniciós és que, sí, clar, si en els bancs no els hi deixes cobrar, si en els bancs els obligues a cobrar molt poc quan els tipus d'interès estan baixos i que no guanyen molts diners, alhora que, diguem, que arriben les vaques grosses pels bancs, és a dir, quan els tipus d'interès són alts, no els deixes cobrar, què passarà? Que els bancs doncs, no donaran crèdits i els perjudicats seran la gent que vol comprar cases i no podrà, perquè els bancs li diran no, perquè és que no em surt a compte, perquè quan els tipus d'interès són zero jo t'haig de posar tipus d'interès molt baix, però quan sigui l'hora de pujar, escolta'm, el govern em caparà a mi, no em deixarà cobrar i per tant saps què? No dono crèdits i la gent que es podria comprar una casa no se la comprarà. Per tant, resumint, una mala idea que no, diguem, que no tindrà les conseqüències que desitgen els ministres de Podemos.
El Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ja va anunciar que tornarà a pujar els tipus d'interès al mes de març. Quan es pugen els tipus d'interès, indefectiblement també puja l'Euribor o no té per què, professor?
No té per què, però gairebé sempre passa. Tots els tipus d'interès estan lligats. A veure, estem parlant de dos tipus d'interès diferents, o de tres tipus d'interès diferents. Primer és el tipus d'interès que el Banc Central Europeu, el de la senyora Lagarde, li cobra als bancs. Els bancs són com les famílies, com les empreses, que també tenen dipòsits bancaris. El que passa que el seu banc, no, diguem, és el Banc Central, el Banc Sabadell, la Caixa, doncs els dipositen diners en el Banc Central i cobren uns tipus d'interès. El Sabadell i la Caixa també demanen crèdits a vegades. I a qui li demanen crèdits? Doncs en el Banc Central Europeu. I els tipus d'interès que el Banc Central Europeu els hi cobra és el tipus d'interès que controla la senyora Lagarde. Estem d'acord?
Sí.
Però els bancs no només presten o demanen prestat en el Banc Central Europeu, no només presten i demanen prestat a empreses privades, sinó que també presten i demanen prestat a d'altres bancs. El tipus d'interès que els bancs, en el qual els bancs es presten interès, es presten diners els uns als altres, aquest es diu Euribor.
Sí.
Per tant, hi ha el tipus d'interès monetari que controla Lagarde, que és el tipus d'interès que diguem que és dels préstecs del Banc Central cap als bancs, i després hi ha els bancs que es presten uns als altres, i això és l'Euribor. En teoria són dos tipus d'interès separats, no tenen res a veure, perquè una cosa, el que a mi em paga a mi Banc Sabadell, em paga la Lagarde, i l'altra cosa és el que a mi em corre la Caixa, i jo sóc el Banc Sabadell. Doncs el que passa és que, clar, si la Lagarde puja molt els tipus d'interès, com està fent ara,
sí,
clar, molt sovint la Caixa, en lloc de prestar-li al Banc Sabadell, diu, ostres, a mi m'interessa més prestar-li a la Lagarde, que m'està pagant molt més. I, per tant, si jo sóc el Banc Sabadell i vull demanar-li prestat que l'és a la Caixa em dirà, escolta, és que si no te'ls pujo a tu, perdré calés perquè la Lagarde m'està pagant molt. La Caixa pot triar entre prestar-li a la Lagarde o prestar-li al Sabadell. Per tant, quan la Lagarde puja els seus tipus d'interès, què fa la Caixa? Doncs també li puja en el Banc Sabadell. I per tant, encara que siguin dos tipus d'interès diferents, quan la Lagarde, quan el tipus d'interès monetari, el del Banc Central Europeu, puja, doncs automàticament, gairebé automàticament, la Caixa li puja també els tipus d'interès en els altres bancs. I com hem dit, el tipus d'interès dels altres en els quals els bancs es presten els uns als altres és l'Euribor. I això sí que té conseqüències pels ciutadans normals, sobretot per aquests ciutadans que tenim hipoteques variables. Per què? Perquè les hipoteques variables, tots els que teniu hipoteques variables, sabeu que el que diu el contracte que heu signat vosaltres amb el banc és que us cobraran a l'Euribor, el que sigui l'Euribor, més un 0,5 o un 1 o el que sigui.
Sí, sí.
Per tant, quan puja la Lagarde, automàticament no puja el teu tipus d'interès. Però això fa una cadena d'esdeveniments que fa que el que es cobren els bancs els uns dels altres pugi, per tant, pugi l'Euribor, i per tant, en pujar l'Euribor, ens pugi la hipoteca a tots aquests que tenim el variable. Per tant, són diferents, però tots van lligats, tots una cadena. Quan puja un, tots acaben pujant.
Deixi'm consultar-li una informació que apuntava un economista, l'economista Juan Carlos Díez, que en un tuit apuntava que l'Euribor podria haver arribat al seu topall. Li explico. Díez apuntava en un tuit que les lletres a un any del Tresor alemany han baixat 12 punts bàsics des de la reunió del Banc Central Europeu i que l'Euribor va baixar 7 punts bàsics. Vostè sempre diu que no té una bola de vidre, que no fa previsions, com en aquest cas apunta Juan Carlos Díez, però el fet que les lletres a un any del Tresor alemany hagin baixat pot tenir alguna influència en el valor de l'Euribor? És a dir, aquesta baixada dels 7 punts bàsics és d'alguna manera traslladable a les nostres properes revisions de l'Euribor? O no té per què? O no té res a veure?
No, sí, té a veure, però a veure, jo celebro que hi hagi gent que té boles de cristall i que és capaç de fer prediccions i que a més les publiqui a Twitter,
sí, sí.
Però jo no me'ls crec. A veure, els tipus d'interès ara mateix estan pujant més o estan pujant menys perquè el Banc Central Europeu té una missió, que és aturar la inflació. Recordeu, per aturar la inflació, la inflació vol dir que pugen els preus. Per què pugen els preus? Doncs oferta i demanda. La demanda està creixent massa i aleshores el Banc Central Europeu diu, escolta'm, si jo pujo els tipus d'interès, es farà tota aquella cadena que deia abans, jo pujo els tipus d'interès, els bancs pujaran els tipus d'interès entre ells, llavors els bancs pujaran les hipoteques. Clar, la gent que paga més hipoteques, què passarà? Que no comprarà carn i que no anirà al restaurant i que no comprarà altres coses i, per tant, baixarà la demanda i això farà que baixi la demanda i, per tant, deixin de pujar els preus. Aquesta és el que pensa la senyora Lagarde. I, per tant, la senyora Lagarde deixarà de fer això només quan vegi que els preus deixen de pujar. Llavors, jo no sé quines previsions d'inflació hi ha. El que sí que sabem és que la inflació ha pujat molt i en els darrers 2-3 mesos sembla que s'està ja ralentint. No és que els preus baixin, és que està pujant més a poc. És a dir, la inflació s'ha baixat, però els preus segueixen pujant. I això a la senyora Lagarde no li val. La seva missió, la Constitució del Banc Central Europeu, diu que la seva obligació, l'obligació del senyor Lagarde, és buscar l'estabilitat de preus. És a dir, inflació zero. Ara no estem a la inflació que teníem fa 3 mesos, però segueix sent elevada. I, per tant, si la inflació es quedés ara, aquest 5, 6, 7, a Europa hi ha moltes inflacions diferents, perquè diferents països tenen diferents inflacions, però totes són massa elevades. Si ens quedéssim en aquest nivell, la senyora Lagarde no estaria contenta i seguiria pujant tipus d'interès. I si ella segueix pujant tipus d'interès, l'Euribor seguirà pujant, digui el que digui el senyor Juan Carlos Díaz. I per tant, diguem, la previsió de pujada de tipus dependrà bàsicament de si la inflació s'atura o no s'atura. Si la inflació segueix no desbocada, perquè no està desbocada, però sí que està massa elevada, els bancs centrals, no només europeus, sinó els de tot el món, els d'Estats Units, el d'Anglaterra i tots, seguiran pujant i pujant i pujant, i l'única manera de veure que deixaran de pujar és quan veiem que la inflació s'ha aturat. Si no, no cal buscar dreceres, perquè no n'hi haurà. Mentre la inflació sigui alta, ells pujaran tipus fins que ho aturin, perquè és la seva obligació constitucional.
Li parlava de les lletres a un any del Tresor alemany. Ara vaig a les lletres del Tresor a Espanya. Un èxit, cues al carrer, una cosa que feia temps que no vèiem, cues per comprar-ne al Banc d'Espanya. Hi ha com una febre per comprar lletres del Tresor. Aquest dimarts s'han subhastat lletres a 6 i 12 mesos. El Tresor Públic ha col·locat 5.062 milions d'euros en lletres del Tresor a 6 i 12 mesos, però es pagaran menys interessos dels previstos. La rendibilitat mitjana ha quedat per sota del 3%. I les lletres a 6 mesos es pagaran a un interès del 2,675% i les lletres a un any a un interès del 2,839%. Jo li pregunto, entén aquesta, bueno, de cop a volta, aquesta falera, aquest èxit de les lletres del Tresor a Espanya? I no sé què en pensa al voltant de, en fi, de cop i volta, sembla que paguen millor que ningú el Tresor Públic.
Sí, a veure, concretament a Espanya, l'última dècada ha estat ruïnosa per tota aquella gent que estalviava. Normalment, quan estalvies, intentes obtenir algun tipus de rendiment. Abans, els que sou grans com jo, recordareu que abans els bancs pagaven interessos, quan tenies calés del dipòsit et pagaven, però ara no et paguen res. I diguem, llavors la gent que té estalvis diu, ostres, què fotrem amb els estalvis? Els que han posat calés a la borsa s'han arruïnat. La borsa espanyola ha sigut una ruïna en la darrera dècada. Els que van posar calés al mercat immobiliari, perquè recordeu que abans es deia que el totxo mai baixa, que el totxo és segur, resulta que el totxo no era segur i van perdre els calçotets. I, per tant, diguem, l'única cosa que quedava eren els tipus d'interès, les inversions que et donaven un tipus d'interès fix. Però és que resulta que des de la crisi del 2008 els tipus d'interès fix han sigut zero. I, per tant, no sabies ben bé on invertir perquè et posessis els calés on posessis, perdia escalers, la gent s'ha tornat boja. Però de sobte, fixeu-vos que en pujar els tipus d'interès, com dèiem abans, la Lagarde puja els tipus d'interès i això fa que s'encadeni tot de pujades de tipus d'interès a tot arreu, a l'Euribor, però també diguem, els crèdits que els bancs es demanen els uns a l'altre pugen, però també tot tipus de crèdits. Entre ells, els crèdits que demanen els governs. Fins ara el govern espanyol volia demanar prestat perquè tenia un dèficit, doncs clar, el tipus d'interès que pagava el govern espanyol era gairebé zero perquè tots els tipus d'interès eren zero. Ara no, ara el govern de sobte ha de pagar uns tipus d'interès positius o elevats. I el seu tipus d'interès positius o elevats, doncs hi ha molta gent que decideix invertir calés en el govern. Gent que diu, ostres, si poso els calés a la caixa no guanyo res, si vaig a la borsa, hòstia, corro risc de perdre-ho tot, el mercat immobiliari és insegur, i escolta'm, el govern em paga un 2%, doncs escolta'm, fantàstic, 2% és millor que zero, doncs invertim al govern. I és per això, perquè de sobte els inversors veuen, els inversors privats, sobretot la gent que té quatre estalvis, doncs els altres no, ja tenien maneres, no? Per exemple, tenien maneres de prestar calés en aquestes grans inversions que fan institucions, com el Barça, no? Que vol fer un estadi nou, doncs hi ha tot de gent que li presta calés al Barça a través de crèdits estructurats molt complicats, els inversors professionals ja tenien maneres d'obtenir interessos, però ara les famílies normals, de sobte, els bancs, no, el Sabadell, la Caixa, els truquen i ens diuen, escolta, en tinc un producte que si posa els calés 6 mesos al banc, de 6 mesos al govern, doncs aquí 6 mesos et donaran un 2,6% anual. Escolta'm, bingo, molt millor que zero, i per tant molta gent que fins ara guanyava zero, doncs passarà a guanyar una miqueta. Tampoc és molt, però una miqueta.
Per acabar, anem a parlar de futbol i economia, perquè el president de la Lliga Espanyola, el senyor Javier Tebas, ha denunciat que els clubs de la Premier League estan dopats econòmicament. Així ho justificava el director corporatiu de la Lliga, Javier Gómez.
El 30 de junio de 2021, en las 5 temporadas anteriores, la Premier y la Championship, que son las dos, la primera y segunda categoría de Inglaterra, habían perdido 3.000 millones de euros. La Liga Española había perdido, tuvimos que soportar todos la pandemia, 250 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que en ese mismo periodo los accionistas de la Premier Championship, primera y segunda división en Inglaterra, han puesto 3.500 millones de euros. Y los accionistas en ese mismo periodo de 5 años en España, la Liga Española, han puesto 450 millones de euros. ¿Qué hay detrás de eso? Ni más ni menos que están dopando al club, están inyectando dinero que no genera el club para gastarlo. Y eso pone en riesgo la viabilidad de un club cuando este accionista se marche. Y, en segundo lugar, en nuestra opinión, eso es hacer trampas, porque arrastra al resto del equipo.
A veure, professor, quina diferència hi ha entre la manera de finançar els clubs de futbol a la Premier League i a la Lliga Espanyola?
Cap.
Cap. Aleshores, per això li pregunto, perquè clar, escoltant a Javier Gómez, ella que més parla en boca de Javier Tebas, segons ells, la Premier està dopada, no he acabat d'entendre, les quantitats són diferents, però no he acabat d'entendre que, la diferència entre els inversors d'una competició com la Premier i els inversors de la competició de la Lliga Espanyola.
A veure, la major part de clubs del món, incloent la Lliga Espanyola, són societats anònimes.
Sí.
Vol dir que són societats que, diguem, emeten uns paperets que es diuen accions, i que les accions donen dret de propietat. Accions vol dir que si aquesta entitat té beneficis, guanyes calés, si té pèrdues, perds calés, no? Perquè tu ets el propietari. I si hi ha molts accionistes, doncs a l'hora de prendre decisions, en lloc de votar tots els socis, com passa amb el Barça, doncs voten només els que tenen paperets, només voten els accionistes. Si hi ha un sol accionista, doncs ell vota sol, és el G1, diguem, que vota ell i decideix el que fa, no? L'argument que fa aquest senyor no té cap sentit. Té cap sentit, perquè si una és una empresa, diguem, que té capital, i el soci capitalista posa calés i resulta que s'arruïna, doncs és el capitalista el que perdrà els calés. Si jo compro 1.000 milions, em compro un equip de 1.000 milions, no? Em compro el Chelsea, o em compro el que sigui, o 3.000 milions, pago, i resulta que ho faig fatal, doncs quan me'n vaig, doncs en lloc de 1.000 milions valdrà 300 milions, i hauré perdut 700, ¿vale? Això passa en qualsevol empresa, també passa en Microsoft, en Grifols i amb el que sigui. Són empreses que porten capital, diguem, els capitalistes posen calés, i per tant això de que, diguem, si quan se van pierden dinero, no, tot això no té sentit. El que sí que té sentit és que els clubs que no són societats anònimes, i en Espanya, a la Lliga Espanyola hi ha Barça, Madrid, Osasuna i Bilbao, aquests no poden fer. No tenen socis, no? No tenen socis, vull dir, socis capitalistes.
Sí, sí, exacte.
Tenen socis, però no tenen, els que posen els calés no són els socis. El capitalista no existeix.
No són accionistes.
No hi ha accionistes. Exacte. No pots demanar calés al senyor Rick i, escolta, ens falten 1.000 milions. I aleshores, per evitar que passessin diguem, que hi haguessin injustícies, i això sí que té raó el senyor aquest, que no sé com es diu,
el Gómez,
el que és veritat, que és injust que vinguin calés des de fora, Perquè, clar, els que no poden posar calés des de fora estan perjudicats. I llavors es van, la UEFA va aprovar unes normes que es diuen el Financial Fair Play, el Fair Play financer, que diu que només es poden gastar els calés que venen del propi negoci. És a dir, que si ve un senyor molt ric, que ha guanyat molts calés en el petroli, i recordeu que el món del futbol és un món petitet comparat amb el petroli. Si un club de futbol té uns ingressos de 1.000 milions, màxim, 1.000 milions. 1.000 milions és, diguem, 3 o 4 hores de producció d'una empresa petroliera. Les empreses petrolieres, les grans empreses mundials, són enormes comparat amb els equips de futbol, que són petitets. I, per tant, hi ha molts senyors rics, diguem, com l'Abramovich rus, com l'emir de Qatar, com l'emir d'Abu Dhabi, aquests ricatxos, que no els hi ve d'aquí, que guanyen centenars de milers de milions i que, per tant, gastar-se 1.000 milions en un equipet és com el canvi del cap de setmana quan te'n vas a esquiar, doncs això els hi, diguem, clar, per ells és molt poc, però clar, si en un equip que normalment ingressa 1.000, de sobte el jefe li posa 3.000, resulta que pot gastar molt més que la competència. I això és perjudicial pels equips que no tenen aquest tipus de socis, diguem. Llavors, el problema és aquests diners que venen de fora del món del futbol. I aquí s'ha criticat els clubs d'estat, el que venen a l'emir de Qatar, o el que ve l'emir, diguem, que seria el PSG, o l'emir d'Abu Dhabi, que seria el Manchester City, o ara el govern d'Aràbia Saudita, que s'ha comprat un club també a Anglaterra, o els que hi ha els hackers russos, els ricatxos russos, com l'Abramovich, o com els grans inversors americans, com el Liverpool, el Manchester United, etcètera, etcètera. Tot això són calés que venen de fora al futbol i que seria injust, és injust que vinguin calés de fora per finançar equips, perquè hi ha equips que, com que no tenen socis de fora, no ho poden fer, o, diguem, sí que ho poden fer. Perquè, clar, jo ara que el Tebas, que és del Real Madrid, parla tant de doping, sí. A mi m'agradaria recordar-li, i ara que també la Premier està revisitant què va passar en el passat, recordeu que ara estan investigant el Manchester City el que va passar fa 10, 12, 15 anys, val? Doncs si volem tirar enrere, jo recordaria a tothom que l'any 2000, quan el Florentino va guanyar les eleccions, recordeu, la UEFA estava a punt de fer fora del Madrid d'Europa, perquè tenia un deute extravagant de 277 milions d'euros. Què va fer el Real Madrid? Doncs es va vendre tots els terrenys que hi havia al voltant del Bernabéu, on ara hi ha quatre grans torres enormes, a canvi de 500 milions. Aquells 500 milions que van venir del govern, és a dir, com no és el govern d'Abu Dhabi, però sí que és el govern d'Espanya, o el govern de la ciutat de Madrid, o el govern de la comunitat, o diguem, entre tots els governs que hi havia en aquell moment que li van aprovar la requalificació, doncs són els calés que, diguem, ajudes del govern, amb el qual no només es van, diguem, aixugar els 277 milions, sinó, a mi m'agradaria que tothom recordés, que amb aquells 277 milions el Florentino es va comprar el Zidane, el Figo, el Ronaldo, el Ronaldinho, sinó el Gordo, el Beckham, el Sergio Ramos, el Consensau, el Robinho, el Walter Samuel, el Woodgate, el Makelele i el Michael Owen. És a dir, si el senyor aquest està tan preocupat per el doping i tant li agrada criticar a les lligues estrangeres, a les quals ells no té res a fotre, i aprofitant que els anglesos revisiten el passat, doncs revisitem també el doping de la Lliga Espanyola i llavors també podem parlar de doping. Ja sé que ell no hi era llavors, però diguem, aprofitem que estem revisitant el passat per revisitar tot el passat i no només el passat dels altres. Dit això, també m'agradaria que expliqués aquest senyor i el Tebas, que tant li agrada parlar i tant li agrada sortir tot arreu, que expliqués per què la Lliga Espanyola, recorda que, diguem, si el que volem és que els equips de la Lliga Espanyola competeixin d'igual a igual amb els altres, per què ell posa restriccions molt més grans de les que hi ha a Europa? La UEFA té una unes regles del Financial Fair Play. La Liga Espanyola té unes normes de Financial Fair Play molt més estrictes. Per exemple, la UEFA diu que deixen els clubs fer el que vulguin i després, passats 3, 4, 5 anys, mirem enrere, aviam si es complen les normes. Les normes és que tu no pots gastar, per exemple, més del 70% dels teus ingressos en salaris. A la Liga Espanyola no passa això. A la Liga Espanyola li has de demanar permís. Vols fitxar a un juvenil com el Gavi i li has de demanar permís al senyor Tebas. I el senyor Tebas, en lloc de dir-te sí o no, surt a la ràdio i surt al Twitter i li explica a tothom si tu pots fitxar o no pots fitxar. Però què collons és això? Aquest senyor no està diguem, garantint els drets dels equips pels quals figura que treballa. Aquest senyor està, diguem, alimentant el seu ego, que li encanta sortir a la ràdio i a la tele i fer-se l'important, imposant unes normes que van molt més enllà del que diu la UEFA. La UEFA no diu que has de demanar permís per inscriure el Gavi. No ho diu. I és per això que el jutge, quan el Barça va anar al jutge, li va dir, escolta, volem inscriure el Gavi i aquest senyor no ens deixa, el jutge va dir, sí, clar, que el podeu inscriure. Per tant, aquest senyor està, que tan farda de que tan dient va la Liga Espanyola, i tot això ho fan, figura que ho fan perquè hi hagi més igualtat a la Liga Espanyola. Perquè, clar, quan tu vas i mires... Jo viatjo molt, viatjo cada setmana, i vaig per tot el món, vaig per Àfrica, vaig per a Àsia, vaig a Amèrica Llatina, als Estats Units, a Nord-Amèrica, i vagi on vagi, el dissabte a la tarda vas al restaurant o vas al bar i hi ha un partit de tele, d'un partit de futbol posat a la tele, sempre, a tot arreu, a l'Àfrica, a Àsia, als Estats Units, fins i tot Amèrica Llatina, que tenen moltes lligues importants, el partit que hi ha posat a la tele sempre és la Premier, mai la Liga Espanyola. L'únic partit de la Liga Espanyola que interessa arreu del món és el Barça-Madrid. La resta no importa res. I per què? Doncs perquè la Liga Espanyola, per culpa del senyor Tebas, ha entrat en una espiral negatiu, que figura que havia d'igualar tothom, però ara fixeu-vos a la classificació. Tothom ha d'estar igualat, hem d'estar, si tenim fair play financer del Tebas, doncs tots els equips seran iguals. Bueno, mirem la classificació i tornen, com sempre, a dalt de tot, hi ha el Barça i el Madrid, i ara hi ha molta gent competint per no baixar a segona divisió, però a dalt de tot no hi ha competència, no ha arreglat res. L'únic que ha fet ha sigut arruïnar tothom, que no puguis fitxar els grans jugadors, el qual impedeix que el Barça i el Madrid puguin competir a Europa, i que el problema de fons, que és que la Lliga Espanyola no és competitiva, no ho ha arreglat, no ha arreglat res. La Lliga Espanyola segueix sent igual d'avorrida, ningú vol mirar la Lliga Espanyola, només el Barça-Madrid, igual. Diguem, això no ho ha fet ell, això ja existia abans del Tebas, que el Barça i el Madrid era el partit més important de l'any, i escolta'm, la resta segueix igual o pitjor. Ja s'ha igualat tot per baix, cap a baix, els dos anals segueixen sent els mateixos, però en lloc d'haver-hi 4 o 5, que abans n'hi havia, 3 o 4 que competien a dalt de tot per guanyar la Lliga, ara només n'hi ha 2. Per tant, que m'expliqui a mi què és exactament que ha aconseguit aquest senyor. Arruïnat, està arruïnant, i això va pitjor, perquè clar, com que clar, el no vull insultar cap equip, no? Però posa qualsevol dels dos equips, no, que no siguin ni Barça ni Madrid, qualsevol dels dos, els poses a jugar entre ells i ensenyes el partit a la Xina i tothom canvia de canal i es posa a mirar la Premier, perquè no interessa a ningú, i per tant la Lliga Espanyola està en un espiral negatiu que cada vegada anirà pitjor, i tot és culpa d'aquest senyor que es dedica a microgestionar els equips. És a dir, si és difícil gestionar un equip, imagina't gestionar ell sol tots els de primera i tots els de segona, que els hi ha de donar permís per fer qualsevol cosa. Com ho pot fer aquest senyor? Quin tipus de capacitació té aquest senyor? Si és un incompetent, què ha de gestionar aquest senyor? No sap gestionar ni la Lliga Espanyola, i ha de gestionar tots els equips cada setmana, decidir què és el que poden fer. Jo crec que és un desastre, però no un desastre pel Barça i el Madrid, un desastre per tots. Els altres no han millorat. Si diguessis, mira, el Barça i el Madrid van pitjor, però ara la Liga hi ha una tanta competència que l'any que ve podrem vendre els drets de televisió i competir amb la Premier i guanyarem milers de milions i tots els equips, no? L'Espanyol, el Valladolid i tots es forraran gràcies als drets de televisió, perquè ara la Lliga és tan competitiva que tothom la voldrà veure. Escolta, això no passarà, no està passant, ningú vol veure aquests partits. I si no els volen veure, no els pots vendre. I si no els pots vendre, no ingressaràs. Ho entens? I el més fort de tot és que ningú li ha demanat que ho faci, això. La UEFA no ho demana. Per què la Lliga Espanyola es posa la forca al coll sense que ningú li demani?
Professor, interessantíssim el que ens ha explicat, perquè a vegades se'ns escapa, no acabem d'entendre moltes coses, en aquest cas del fair play, del món del futbol, i crec que avui ha estat, la seva explicació ha estat diàfana. Repeteixo una vegada més, un luxe que ens acompanyi. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Abans de marxar, compta amb el que acaba de publicar Toni Muñoz a través del periodista de successos de la Vanguardia i que ho ha publicat en el seu compte de Twitter, que apunta que el beneficiari dels contractes de Laura Borràs, que vàrem estar parlant aquí el dilluns amb el Toni Muñoz, està negociant una confessió amb la Fiscalia que inculparia a la líder de Junts. Estem parlant d'Isaías Herrero, aquell home que ens va explicar Toni Muñoz, doncs que en fi, que tenia unes certes...
Eren amics.
Bueno, eren molt amics.
Necessitava... Tenia problemes econòmics.
Tenia problemes econòmics. Va falsificar, recordem, un grapat de diners.
Se'ls va enviar a un codi postal.
Una bústia d'aquestes.
A una bústia, però la persona de Correus ho va col·locar a la bústia equivocada i quan el propietari d'aquella bústia va obrir el sobre, va veure tots aquells diners, va dir, però què és això? I va decidir informar-ne la policia. Quan van comprovar que això anava per l'Isaías, a partir d'aquí van començar a estirar del fil, va haver-hi unes escoltes telefòniques i, segons ens va explicar ahir el Toni Muñoz, en una d'aquestes converses, ell deia, tinc uns trapis amb la Borràs.
Doncs Isaías Herrero, acusat i adjudicatari dels contractes de l'Institut de Lletres Catalanes, ara busca un pacte per confessar el delicte i, en aquest cas, evitar la presó. Compte, perquè això és pràcticament 3 dies, serà divendres, del judici a Laura Borràs. Per tant, moviment d'última hora d'un dels acusats amb tota aquesta trama. 2 minuts i tornem. Fins ara.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC 1.
Planifiquem, invertim i transformem Rodalies en grans actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i millorar el rendiment de les infraestructures. I com que estem treballant per a tu, executem obres com la duplicació de via entre Parets del Vallès i la Garriga, el nou ramal d'accés a l'aeroport del Prat i la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, la Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs la Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí, a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta la l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som...
Més?
U. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Mireu, avui, amb aquest fred que fa aquest dia tan sort, rúfol... Sort que, que tenim el contracte i ens fan el manteniment, perquè si no...
Sí.
En aquesta època, sense calefacció, agafa-t'hi.
No t'hi vulguis trobar. Ara, però, el problema de la meva senyora avui és que se'ns ha espatllat la paella, se li ha fet trencat el mànec.
El mànec?
La paella, que fa la truita més bona de tot.
Vaja.
Ara se li ha trencat i jo li he dit, això és un problema, dona? Va, dona, va. El que sí és un problema és això que deia ara el Clapés, que et quedis gelat a casa sense calefacció. Això és un problema. Per això jo confio el manteniment de la meva caldera a Roigchat. I ara, alerta, jo us ho apunteu, perquè amb aquest fred, això, si no us apunteu, quedareu glaçats, amb un 15% de descompte si el contracte és a roigchat.com. Amb Roigchat, problemes els justos.
10 minuts, arribarem a les 6. Deixeu-me saludar aquesta hora Laura Fa, en aquest cas, trucada d'urgència.
Urgència.
Laura Fa, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Deixa'm fer aquest contacte amb urgència, a veure. Perquè, clar, tenim aquí l'inclito Froilán, de Todos los Santos, el nebot de Felip VI, que ha tornat uns dies a Madrid després de la seva estada. Recordem que el van enviar cap a Abu Dhabi amb el rei emèrit. No sabem si ara ens ho explica la Laura, si és que l'avi ja se l'ha tret de sobre o què és el que passa, però la qüestió és que torna a ser notícia. Aquesta vegada la policia municipal de Madrid l'ha desallotjat d'un after il·legal que duplicava l'aforament i que on hi havia menors consumint alcohol i drogues. A veure, Laura Fa. La pregunta és, Froilán, Abu Dhabi, ja ha estat poc temps, no? O sigui, diguéssim que ha durat poc el viatge d'Abu Dhabi amb l'avi.
Tinc la sensació que s'ha escapat una mica, perquè se'n van a Abu Dhabi i com que va morir el rei Constantino, van anar, recordo't que van anar a l'enterrament. I ell havia de tornar a Abu Dhabi, però no va tornar i va venir cap a Espanya. I sí que és veritat que s'espera que torni a marxar, o aquests són els plans una mica d'allunyar-lo de tota aquesta vida que porta, però no sé ni la data, ni quan serà, ni si el vol gaire el rei Joan Carles, perquè sí que anirà a Abu Dhabi, però no estarà vivint amb ell, sinó en un altre lloc indeterminat. Tampoc sabem exactament què va fer, perquè ja saps que la monarquia funciona que quan hi ha un problema els fa fora, recorda. La infanta, que si el cas no es vinga cap a Suïssa el rei, doncs mira, cap a Abu Dhabi. El mateix Froilán, que havia tripitit, que no es treia els estudis, el van enviar a Estats Units i va venir amb l'ESO, el batxillerat i gairebé una carrera. Vull dir que fora se'ls solucionen una mica tots els problemes i no sé exactament quin tindrà, però és el que volen, que marxi fora soluciona alguna cosa.
A veure, comencem parlant d'aquest local que es diu Clandestino, on s'anuncia a internet com l'after dels afters. Hi ha una cosa que no acabo d'entendre, però té llicència de sauna. També és un club d'intercanvi de parelles. A veure, Laura Fa, exactament això què és?
Mira, he parlat amb gent que ha estat a l'after, bueno, he parlat amb el Rafa Mora, concretament.
Bueno,
tu. Parla amb el Rafa Mora? Que fuerte que t'ha dit, Rafa.
Ara ha generat un impacte.
Amb la base.
Però tu lo conoces? Tu lo conoces en persona?
Una mica, sí, som companys de feina.
I és majo, ¿verdad?
És pura nobleza.
És muy majo. És muy majo. Pues mira, Rafa Mora va estar per cap d'any ja amb el Froilán en aquest after, que es veu que el Froilán quan va veure el Rafa va rufar una mica el nas i va dir ui, malament aquest per aquí. M'explicava el Rafa que jo crec que té llicència de sauna perquè ha de tenir alguna llicència, però això està 24 hores, vinga aquí, que hi hagi de tot, perquè sí, segons m'explicava el Rafa, sí que tanquen a les 12 del migdia, suposo que per netejar i descansar una estona, i que és com a l'after dels pijos, i que el Froilán va molt habitualment, I sí que és veritat que aquesta vegada ha sigut polèmic, perquè si l'aforament són 99 persones, hi havia 229.
Hòstia, noi, que apretats.
Una mica apretats. A més, es veu que aquí hi ha diferents espais. Tens hi ha tres habitacions, m'ha dit el Rafa Mora, tres habitacions amb llit, amb dutxa o jacuzzi, que aquestes van entre 1.500 i 1.200 euros. Després, si vols com un reservat d'aquests, com una discoteca normal, aquí ja pots pagar uns 1.000 euros. Però després, per entrar, si tu entres normal, són 50 euros. Eh? El que has de fer, això sí, és reservar. No pots anar ara, si anem a Madrid, una d'aquestes escapades, i anem a aquest after. No, hem de tenir reserva on amb algú que,
si no,
que
no conegui
el lloc. No, si no, no entres. I és com de pi... Es veu que tot és molt pijo, tot i que les imatges, si ho veus, és una merda bastant. O sigui, sembla...
Una mica Paparni, que recordo que...
En el
documental que, que jo vaig veure del Paparni, el pap aquest era una cosa sòrdida, no el següent?
Doncs exactament el mateix. El que passa és que què fan? Ho omplen de pijos, ho fan car com els pijos i els hi posen drogues de pijos, la droga més cara, que és la Tutsi, la cocaïna aquesta rosa,
hòstia,
que també és la droga, que escolta, que és la més cara, però és de les més dolentes, però com que els pijos els agrada que els enganyin, se la posen de color rosa i fa una mica d'olor a maduixa i vinga, la droga més cara, però al final es veu que és una barreja de drogues que pot ser fins i tot de pèssima qualitat, vull dir que... Però és un local més així, més de pijos, clar.
Bé, el desallotjament va ser a les 9 del matí, però Froilán...
Sí.
No em va tenir prou perquè en lloc de marxar cap a casa, que eren les 9 del matí, va dir, bueno, ahora, ¿dónde puedo seguir la fiesta? O sigui, va continuar de festa el personatge.
Jesus.
I ara volem saber on va anar
bueno, Laura. Bueno, és que portava de festa des del dijous al vespre. 72 hores de farra, ella va començar, ella va començar en un local de Madrid, se'n va anar després de canyes el divendres al migdia amb la seva germana, se li va perdre una mica la pista, però portava aquestes 72 hores de festa fins que va haver aquest desallotjament en aquest local, i ell, un cop els van desallotjar, van dir, escolta, són les 8 del matí, 8-9, que encara ens queda una estoneta, i se'n van anar a un altre after que es diu Vallecas X, o Vallecas 10, no sé, i van continuar fins al migdia. Vull dir, imagina't la preocupació del Froilán, que l'enxampen allà, amb dos escortes, que a més, no sé com ningú pregunta qui paga aquests escortes, perquè no té, en principi, dret a tenir-los, vull dir que ell no forma part de la família reial com per tenir escorta. Doncs en té dos, que han parlat amb un dels portals d'internet Vox Populi i ha dit que són com mainaderes, que han de vigilar que no es posin embolics, però se'ls escapa i els pobres escortes estan una mica que no saben ni què fer amb ell. Sí.
Bueno, com dèiem, va continuar... És que és el... No, és que és un personatge... Jo crec que ens donarà allò que es diu, crec que ens donarà grans tardes de glòria, eh?
O sigui... Però escolta'm una cosa, nosaltres ens espantem molt, però jo avui m'he fet...
Jo només dic que és una perla per la família real aquest personatge, perquè aquest és el del tret al peu, vull dir que ja...
El tret al peu. Pensa que aquest any només, al març, ja el van expulsar d'una discoteca, perquè va agafar, saps això... aquest fum que tiren de diòxid de carboni, va començar a disparar la gent. El van fer fora de la discoteca. El juliol celebra el seu aniversari i va haver-hi a una discoteca de Marbella tiroteig i 5 persones ferides a la discoteca. El novembre a la discoteca Bandido també amb navalles i tot aquest embolic. Vull dir que porta una ratxa bastant, bastant heavy. Jo... A mi, no és que ens espantem, jo m'indigno molt i trobo que hi ha molt poca denúncia. Al final, avui i ahir, em faig un fart d'escoltar: ai, pobre, li han colgado el San Benito, solo está de fiesta com un chico más, ai, quina pena aquesta exposició, si és que no se li imputa cap delicte, si és que... Escolteu-me, però és que poc ens passa per lo burros que som a vegades, que estem aquí amb aquest senyor que està fent això i ningú diu res, no? Bueno, no ho sé.
Bueno, i a més, és un home que permanentment està de festa perquè va sortir el 28 de gener i el 2 de febrer també va sortir. On va anar aquest cop? També a aquest tipus de discoteca? Aquest tipus de...
Sí, ell va...
Ara,
va...
perdona, o sigui, quan aguantes una jornada de 72 hores de festa continuada,
home,
és evident que
et prens... Necessites unes vitamines,
Ah, exacte.
Però unes quantes,
Un multivitamínic.
Arribo i altres coses,
Bueno, jo tinc la sospita, i això és opinió personal meva, que jo crec que la seva marxa a Abu Dhabi està més relacionada amb aguantar 72 hores de festa que no pas els embolics en el que està. Però això és el que jo m'imagino i que no sé si arribarem a saber mai, però que no té massa sentit. Amb 72 hores, doncs clar, la gent ha de dormir, si no és que acaba mig tombada. Clar.
És el quart en la línia de successió. Ara imagina't que a veure, no vull que ho digui.
No, no, però...
Es mor el rei, eh? Sí. Es mor, Felip VI es mor.
Fa ben situar-ho, sí.
Després ve la princesa Leonor, després la infanta Sofia, després la mare del nen, la infanta Elena, seria la successió, i després ja ve ell. Imagina't que un dia hi ha un accident, bueno, no vulgui, hi hagi un accident, i clar, quart, en línia de successió.
Ja, i per cinc minuts no va ser rei, perquè si la Lleixa Liga hagués sigut una miqueta abans, reina la infanta Elena, i després li tocava a ell, vull dir que això va ser, no ha sigut per cinc minuts, o sigui que...
Bueno, Laura, demà en parlem amb més tranquil·litat. Abans de res, dir-te això, que moltes gràcies, un petonàs.
No, home, de res. Demà parlem d'aquest, d'aquest renom que m'encanta, de, com li diuen, el Froilán de todos los antros.
Felipe
que,
Juan.
Hòstia, m'agrada. Felipe Juan Froilán de todos los antros.
Ah, que molt altres. Bona.
Sí, aquest renom li ha posat el Carles Sánchez Verdú, que és un guionista, i que m'ha dit que és el germà del Marbala.
Ah, doncs
sí.
Mira.
Sí, i que...